Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre historiador i col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé, avui jo crec que gaudirem.
Gaudirem perquè avui el nostre convidat s'ha fet fer i ens fa fer un viatge pel temps. Imagina't, ens ha portat des de l'antiguitat clàssica, si temps molt antic, des del 28-30 abans de Crist, ens ha parlat del fill de Juli Cèsar i Cleòpatra. També de la seva fugida, o sigui, el Cesarion, que també es veu que va haver de fugir cap a la Índia, també va estar a Britània. Llavors ens el fa aparèixer aquest Cesarion, o d'alguna manera també Tarraco. Ens ha parlat després, ja venint cap aquí, ens ha fet viatjar cap allà als temps contemporanis i ens ha portat a la Barcelona del segle XIX, en finals del XIX, en Buffalo Bill. Ens ha parlat també dels espies de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, també de la Generalitat Republicana. Imagina't, fins un 1048, o sigui, amb una trama policíaca impressionant. I com no, ens ha parlat de les 500 millors sèries de televisió. Com tu has dit, un escriptor, un periodista de raça, una persona doncs, que ens farà viatjar per l'actualitat i pel temps, jo penso.
I que no ens deixarà indiferents, com tampoc ho va fer doncs, la setmana passada l'actor creualtenc, en Josep Julien, que ens va fer aquesta recomanació.
Hi ha una persona, un amic meu, que és un escriptor de Sabadell, de Socarreu, que tenim exactament la mateixa edat. Ens coneixem des que érem nens, des de, com dèiem abans, de l'autèntica pàtria, que és la infantesa. És un tio que és el Jordi Soler, que autor de molts llibres, que treballa molt al gènere del thriller, que ha escrit èxits de ventes com El tigre i la duquesa o Barcelona o Padombres. En fi, és un autor molt prolífic. I que crec que us donaria molt de joc per aquest tipus de conversa que us correu aquí en el programa. És un gran conversador, un molt bon coneixedor de Sabadell és un tio que sap moltes coses.
Doncs a Jordi Soler, periodista, escriptor, gran conversador sabadellenc de Socarrel i també doncs, autor de diverses novel·les i thrillers com avui descobrirem. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia.
A veure, comencem pel principi, no? Després d'aquesta gran presentació, explica'ns doncs, això, en quin barri vas néixer i també doncs, com va ser la teva infantesa, quins records guardes?
Bé, abans de res, cal dir que el Josep Julián és molt amic meu i llavors tot el que us he dit m'ha deixat molt bé, però ho heu de posar en tela de judici perquè no és neutral el tio, eh? O sigui que comencem per aquí, que no seria la persona més neutral del món per parlar de mi. Dit això, on vaig néixer? Vaig néixer... jo sóc del centre, jo sóc del carrer Sant Pau, a tocar del teatre principal. Jo, els primers 11 anys de la meva vida, vaig viure al número 21 del carrer Sant Pau i a vegades encara hi penso i podria dibuixar el pis de memòria sense problemes, i me'n recordo perfectament de com era. De fet, alguna vegada hi passo per davant, i ara a baix hi ha com una immobiliària, i la part de dalt està tancada. Nosaltres vivíem al segon, i sempre està tancat, i no sé si aquell pis està ocupat, o hi viu algú, o alguna cosa. I no fa massa temps vaig estar a punt de comprar una casa que era, em sembla que era el 17 o el 15, vull dir que hagués sigut, i des del jardí d'aquella casa vaig mirar dalt i vaig veure el que havia sigut la finestra, el finestral del menjador del meu pis que estava tancat. O sigui que jo sóc d'aquí, sóc d'aquí tota la vida i em sembla que que aquí també em quedaré ja per la resta de l'eternitat. Eh?
O sigui, el carrer de Sant Pau, que era el camí de Sant Pau, que anava cap a la granja de Sant Pau, que era una de les sortides de Sabadell, i que anava a dir, fill únic, germans...
Fill únic. Fill únic i fill de fills únics.
Caram, això és... és marca caràcter o no? Marca caràcter o...
A veure, un... Clar, tu no saps com són les coses que no has viscut. Jo no sé com hauria estat tenir germans. Mm. Jo puc dir que probablement no els vaig trobar a faltar i llavors, bueno, suposo que és com tot, no? Té coses bones i coses dolentes. Tot és per tu, el bo i el dolent, tot és per tu.
Això sí, eh?
No hi ha amb qui repartir-ho.
I escolta, els pares a qui es dedicaven?
Doncs mira, el meu pare treballava a Cal Grau, treballava... A la fàbrica de tintura que hi ha, uh-huh. Que hi havia al costat del Ripoll, perquè justament la setmana passada vaig baixar a fer un vol per allà i vaig veure que estava tancada. I la meva mare treballava a Fitissa, que també era una altra empresa tèxtil d'aquí, que feien feltres. I, de fet, aquesta empresa estava al carrer Sant Pau, cantonada amb Àngel Guimarà. Vull dir que la meva mare sortia a les 9 menys un minut... I encara arribava a temps a treballar perquè havia de fer 50 metres.
Afortunada.
Formar part d'aquest tèxtil, no? D'aquest soroll de telers. Encara has viscut aquest soroll, no?
Que sí, jo el recordo. De petit, el soroll de telers és... De fet, on visc jo ara, he vist al carrer Riego, aquesta zona, quan recordo anar al club de natació de jovenet i passar per aquí, tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac- primer de petitó vaig anar al Jesús Salvador.
Sí, allà al carrer.
Que a casa meva en deien les Treses. I després vaig anar al Claret.
Clar.
Que també ara visc a dues cantonades del Claret, a dues cantonades justes.
I Jordi... I l'entorn de petit és el, quasi és el mateix que estàs ara, no? Quasi és l'entorn...
Sí, sí, m'he mogut poc. Després jo he viscut a diferents llocs de Sabadell, però vaja, he viscut a davant dels Salesians, he viscut al carrer Lassi, al final del carrer Lassi, i ara visc aquí i ja no... I d'aquí ja no em mouré, eh? Em sembla que ja...
Sí, Sabadell de Socarrel, sabadellenc, no? Sabadellenc.
Sí, sí, totalment.
I escolta, eres bon estudiant? T'agradava anar...
Era al col·le, diguéssim, el que abans era l'EGB, era bastant bo.
Perquè tu vas anar a l'EGB, tu vas anar a l'EGB.
Sí, 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 jo vaig fer l'EGB BUP i COU, que això ja sona com a què. Doncs sí, sí, jo vaig fer l'EGB i l'EGB era un estudiant bastant correcte, bastant. De la part alta de la classe, suposo, i després a la universitat, bueno, a l'institut, ja vaig ser menys... Jo no suspenia mai. Ho aprovava sempre tot, però cada vegada de manera menys brillant, si us he de ser sincer. I a la universitat vaig ser un estudiant, diria que mediocre. M'ho vaig treure.
I a l'institut, a quin institut? A quin
Pau Vila.
Pau Vila, home, dels clàssics, també dels potents.
Sí, 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 Pau Vila. Tinc molt bon record del Pau Vila.
I llavors, clar, potser vas coincidir a classe també amb el Josep Julien, perquè també va anar al Pau Vila.
L'últim any, però ell i jo ens coneixíem d'abans, ens coneixíem d'haver coincidit, d'anar a jugar als Jardinets de la Caixa d'Estalvis.
Home, home. Doncs
anàvem a jugar allà als estius, a pilla-pilla i a cuit-amagar i a tot això, que fèiem el jardiner que hi havia llavors, era com la nostra nèmesi. Sempre, el jardiner, amaguem-nos i tal. Ens feia fora i tornàvem al cap de dos minuts. I ens coneixem d'això, d'haver coincidit allà i després ja vam anar, les nostres vides es van anar trobant fins que al final vam ser companys d'institut, vam jugar a handball junts a l'escola Pia, que per cert el Josep Julien era un gran extrem i a més un tio que li agradava moltíssim el handball. I jo vaig entrar allà doncs, una mica perquè el coneixia amb ell i vaig fer molt, molt, molt bons amics en aquell equip també. Després va venir l'últim any el Pau Vila i després, malgrat que la vida ha fet prou esforços per allunyar-los, doncs no ho ha acabat aconseguint i és un d'aquells amics de tota la vida que segueixen sent grans amics.
Perquè tu ja portaves, diguéssim, tant al col·legi com a l'institut, ja portaves, t'agradava venir a les lletres, ja anaves encaminat cap aquí o...?
Jo me l'imagino escrivint històries, no?
Mira, jo el que recordo és que segurament fins a 8è d'EGB no vaig saber massa què volia fer, no tenia massa clar, què volia fer. I llavors a 8a DGB recordo que en aquella època la Coca-Cola muntava un concurs de redacció.
Sí.
Doncs jo sóc dels damnificats del concurs de redacció de la Coca-Cola. Vaig
gran concurs, anar... gran concurs el
sí,
de la Coca-Cola.
Sí, segur que aquí, d'aquí ha sortit més gent, eh? Doncs vaig fer una redacció en català, vaig sortir de... escollit a la classe i llavors vaig passar una altra ronda, que ja vam anar a fer-ho a l'Escola Industrial, si no recordo malament. Estic parlant de fa 40 anys, vull dir que si no me'n recordo bé, perdoneu-me, però fa molt temps. I allà vaig fer una altra redacció i aquesta redacció ja no va prosperar més, però sí que em va demostrar que allò era el meu. El que passa és que he de dir que en aquell moment vaig confondre escriure realitat amb escriure ficció, no? I llavors vaig dir, bueno, si escriure és el meu, doncs periodisme, no? I cap allà. I el periodisme està molt bé, tinc un gran record de la meva etapa de periodista. M'ho vaig passar molt bé i molt malament, també.
A l'autònoma.
Sí, vaig estudiar. Sí, però vull dir que llavors vaig sortir de l'autònoma, vaig anar a treballar al Diari de Barcelona, he treballat a força llocs diferents, uh-huh. I el que jo volia no era tant explicar la realitat, sinó inventar-me-la. I això ho vaig descobrir a base d'anys. Llavors, sí que quasi bé tota la meva trajectòria és en periodisme escrit, uh-huh. I m'ho vaig passar molt bé i tinc grans records de la meva etapa de periodista, però sí que va haver-hi un dia que vaig dir que el que jo volia fer era escriure ficció, no explicar la realitat, això, sinó directament inventar-me-la. No?
Vas
I a partir d'aquí, doncs soc molt més feliç, per què enganyar-nos?
Doncs escolta, que has avançat molt i nosaltres volem anar etapa per etapa. Primer, doncs, ens trobàvem, doncs, això, l'etapa de l'institut, de la universitat, doncs, hi ha un company, un amic, que, de fet, doncs, t'acompanya des de fa molts anys i també és periodista, és amic i és discjòquei, és en Víctor Abasolo.
Hola, company, com estàs? Tot bé? Que me n'alegro molt que estiguin en aquest roast que t'estan fent del senyor Soler, gran periodista, millor persona i un fecundo. I espero que també exitós, que ja ho és, però bueno, més encara escriptor. Bueno, jo ja sap ell que ens coneixem des de fa molts anys. Van començar la IAC, l'extinta IAC, la International House, ja no me'n recordo, els 80, després a l'institut i després ja a la universitat. Vam millorar molt els triples, en lloc d'anar a classe, millorava molt els triples, vam jugar. Després ell va seguir jugant professionalment al bàsquet. I després doncs, vam tenir fins i tot una empresa junts i ara doncs, som més amics, perquè com més anys passen i si estem a aquestes alçades és que som bons amics, i ell ho sap, i jo també, i a les dures i a les madures. Jo me'n recordo una vegada, que és la primera, però va ser la millor. No? Aquest noi li agrada molt els concursos, va anar a participar a un concurs que es deia Vostè jutja, amb el Joaquim Maria Pujal, i bueno, va estar unes setmanes i va guanyar uns calés. I em diu, truca un dia, i què, com ha anat? I em diu, he guanyat, no me'n recordo si van ser 250.000 pessetes de l'època, bueno, 300.000, no me'n recordo. I jo vaig reaccionar de la manera més adient, que era dir, som els ricos! I vam riure molt. Després em va convidar al sopar i tot, que jo no pintava res, però bueno, ja estava. I bueno, i res, que jo el considero una grandíssima persona, molt bon amic, és un gran escriptor i encara ho serà més, i també és un grandíssim periodista, és un especialista, ja ho sabeu, en sèries i en cinema, i només vull que tu passis molt bé aquesta nit, o aquest matí, que ja no me'n recordo quan és, i una forta abraçada, campió. Apa, adéu.
Doncs una abraçada ben forta de part de tots pel Víctor. Te'n recordaves, Jordi, de totes aquestes anècdotes, no? M'imagino.
Però t'he de dir que no l'explicava bé, el punyetero.
A veure, explica-t'ho bé.
Explica'ns.
Jo vaig anar al Vostè jutja perquè em va picar la meva mare. Tenia 19 anys quan hi vaig anar. 19 anys.
El programa del Pujal.
Sí, efectivament. Justament aquest any hem fet quasi bé, no sé si 37 o 38 anys que hi vaig anar. Jo tenia 19 quan hi vaig anar. I quan hi vaig anar vaig ser el concursant més jove que em va prendre el rècord, la Mònica Terribas, dues setmanes després. de mi, hi va anar ella, que ens vam conèixer a la universitat arran d'això i tal, i també ens vam fer amics. Total, el tema és el punyetero del Víctor, que en teoria era el meu millor amic, em va deixar tirar. Jo tenia tota la setmana, tenia una setmana per preparar el concurs. Clar, vas, passes l'eliminatòria, de sobte et trobes que la setmana que ve sortiràs amb un programa que et veurà tot Catalunya, perquè en aquell moment era el programa segurament més popular de TV3 i tal. I, ostres, dius, mare meva, quina responsabilitat, com no ho faci bé, quedaré com el tonto al poble, no? Total, ell no em va donar ni un cop de mà ni res, eh? Gran amic, millor persona, però... I el dia següent, l'endemà de l'Oeste Jutge, em truca ell a mi, no jo amb ell, em truca a mi i em diu, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Em diu, com si hagués jugat a futbol, saps? ¿Qué vas fer? Dic, vaig guanyar 780.000 peles. I em diu, somos ricos! Efectivament, el somos ricos sí que...
Això sí que es va apuntar, no?
Sí, i tant que es va apuntar. Després, amb part d'aquells diners em vaig comprar un cotxe i anda que no el vaig dur amunt i avall amb aquell Ford Fiesta.
Boníssim.
Però sí, allò va ser un moment, segurament, de la meva joventut. A part de que, arran d'haver anat al programa, va haver-hi un professor de l'Autònoma que em va recomanar amb una amiga seva al Diari de Barcelona perquè necessitava algú, i vam anar tots dos, vam anar el Víctor i jo al Diari de Barcelona i ens van agafar tots dos, i a partir d'aquí vam començar les nostres carreres professionals.
I parlant d'això, que abans has passat una mica de puntetes, no? Però per l'ofici, no? Com a periodista, doncs, i això, el teu pas per diferents diaris, diferents capçaleres, no sé si et vas especialitzar precisament doncs, en una secció... o què feies? Què feies als diaris?
Mira, jo vaig començar al Diari de Barcelona, això, amb 20 anys, i jo em van fitxar per estar a la secció de televisió. Llavors estava a la secció de televisió, però també vaig fer moltes coses a esports i vaig fer forces coses a cultura, sobretot en temes de cinema i tal. O sigui que estava... Doncs això, televisió, esports, cultura. Me'n recordo, per exemple, quan els Jocs de Seul... vaig estar de reforç a la secció i va ser un moment daurat. Jo vaig aprendre moltíssimes coses, m'ho vaig passar superbé treballant al Diari de Barcelona. Va ser una escola meravellosa i tinc un gran record tant del diari. Després va acabar com va acabar, diguéssim, perquè el diari no anava bé i ens van acabar fent fora, diguéssim. Però tant de la gent que vaig conèixer allà com del que vaig aprendre com de la professió, en tinc un record fabulós.
Home, que recordem que el Diari de Barcelona era el degà de la premsa, no? Era...
Efectivament.
O efectivament. Brusi, no? El Brusi. El...
Havia anat sortint i tancant i obrint, tancant i obrint, però sí, era el degà de la premsa continental quan jo hi vaig treballar. Sí, sí.
Era aquella època de periodisme encara, diguéssim, encara no estava digitalitzat, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera.
No.
Era molt més manual, no? Era més de reportero tribulete, podríem dir, o no?
Mira, recordo una cosa que a mi em va marcar molt, vaig pensar com han canviat els temps. Tu... Quan necessitaves documentar-te per alguna cosa, al Diari de Barcelona, anaves a l'arxiu. L'arxiu era una sala enorme, plena d'arxivadors. Llavors, tu buscaves per la lletra del que buscaves, no? Ximpanzé, posem pel cas. Buscaves per la Z i hi havia una pila de retalls, d'acord? I això és el que hi havia. Això era el que podies aspirar. A retalls de diari o d'altres publicacions, que era la documentació que teníem a l'abast, enciclopèdies, aquestes coses. Anys després, quan vaig estar... dirigint una revista per nanos que es deia Club Disney, vaig voler fer un article, se'm va acudir, fèiem una cosa sobre animals cada mes, i se'm va acudir fer un article sobre els ximpanzés que els ensenyaven a parlar el llenguatge dels signes. Ho havia vist en un reportatge, em va semblar molt interessant, i vaig pensar, ostres, i això com ho trobo? Bueno, vaig entrar a internet, que internet aleshores era... Encara feien cursets de com navegar per internet, imagineu-vos, eh? I que era com una cosa molt nova i tal. Vaig entrar a internet i vaig clicar ximpanzé. I la tercera entrada era d'una universitat nord-americana que havia penjat tot el seu programa de com ensenyaven a parlar a un ximpanzé. Clar, vaig pensar, això, 10 anys enrere, hauria sigut impossible. I ara, fixa-t'hi, està tot aquí. I això us parlo de fa 20 o 25 anys. Vull dir que com han canviat les coses. És molt més fàcil la nostra feina, tant la d'escriptor com la de periodista. Per documentar-se, a mi em fa gràcia que a vegades et pregunten, oh, però com t'has documentat per això? Doncs pues mira, hi ha una eina que es diu Google, on hi és tot.
avui hi ha un clic, no? Ho tens tota la informació doncs, a l'abast. Ara també a vegades doncs, la dificultat o la immediatesa no? també ens mana molt en aquest ofici, no? Que a vegades anem tots doncs, això, a titular doncs, mirant no? a Twitter i a vegades també doncs, a... L'ofici abans doncs, tenia més temps no? per pensar, per buscar aquell context, per trobar doncs, la informació més acurada.
No, esclar, jo he treballat amb diaris, he treballat amb setmanals, he treballat amb mensuals. No té res a veure. La feina diària, tu saps molt bé, la feina diària és frenètica. Tot és per ara. Quan me'n vaig anar a treballar un setmanal, ostres, 6 dies de coll, em semblava una passada. O sigui, allò em semblava que anava a càmera lenta. Quan me'n vaig anar a un mensual, allò era, s'arrossegava el temps. Mare meva, si tot ho havia de fer per demà i ara ho havia de fer pel mes que ve.
Clar, el temps. No, en canvi, ara tot és per ara i, a més, has de ser el primer en compartir aquella informació.
Sí, aquesta és l'altra, sobretot si és el primer. El primer que fas al matí és mirar les altres portades, no? A veure què han dit, no? Jo anava a la secció de tele dels altres a veure què havien dit que no haguessis dit tu.
I llavors vas passar també, vas estar del Diari de Barcelona, del Bruci, vas passar al Periòdico, també vas estar al Periòdico.
No, vaig fer alguna col·laboració per la Bruci, vaig fer alguna col·laboració per la Vanguardia, però sobretot d'aquí, del Diari de Barcelona, me'n vaig anar a Teleindiscreta, a fer de crític de cinema, a fer la informació de cinema a Teleindiscreta.
Uh-huh. Eres tu el de Teleindiscreta.
El que feia les pel·lícules era jo.
Ostres, sí.
Tot el que sortia de cinema ho feia jo. I em vaig trobar, va ser una cosa curiosa, perquè em vaig trobar havent de triar entre, tenia una oferta del Mundo Deportivo per anar a fer Barça, uh-huh. Em fitxaven per... Bueno, jo havia treballat en l'Interval, havia treballat de corresponsal d'esports en un diari de Madrid, de Breu, que es va dir l'Independiente. I es veu que no ho vaig fer malament i es va fixar en mi el Tomàs Guaix, que llavors estava al Mundo Deportivo, els va demanar als de l'Independiente el meu contacte i em va trucar i em va oferir una feina allà. I ara us explicaré. Jo acabava de... Tenia una nòvia, ho havíem deixat estar i ens ho havíem tornat a agafar, res, feia molt poc, no? I vaig pensar, hosti, si ara em foto a treballar amb un diari esportiu, que sobretot és els caps de setmana és quan tens feina, no la veuré mai, tornarem a tallar d'aquí 4 dies. I llavors em va venir l'altra oferta, que era tot el contrari, era de dilluns a divendres fins al migdia, perquè a la tarda ja et donaven festa, els caps de setmana lliures i tal, i la meva opció va ser o la feina o la vida professional, o la vida personal o la vida professional. I em vaig triar per la vida personal i me'n vaig anar a treballar a Teleindiscreta i vaig estar 6 anys allà.
I va triomfar l'amor. Doncs escolta, hem demanat 3 cançons que formin part de la teva banda sonora. Comencem per la primera i després ens expliques per què l'has triada.
Perfecte. I have no need of half of anything.
Avui coneixent l'alegria de viure del Jordi Soler, que ens ha posat banda sonora, presenta'ns aquesta cançó. Per què l'has triada?
Me All Night és de la Carly Simon. I té a veure amb l'últim que us estava explicant. Jo havia tallat amb la primera nòvia que vaig tenir i vam estar un temps, uns mesos separats, i llavors ho vam recuperar. I aquesta és la cançó que jo tenia... Estava escoltant quan em va trucar per telèfon i més o menys em va dir que sí, que tornàvem a estar junts. I des d'aleshores aquesta cançó sempre em posa, em dona una gran alegria de viure, saps? La tinc associada a un moment molt bo de la meva vida i la cançó és boníssima, eh? La cançó ja m'agradava molt d'abans, però a sobre, des d'aleshores, em dona una injecció de joie de vivre, que en dirien els francesos.
I tot gràcies a Teleindiscreta, eh?
Però Teleindiscreta hi va col·laborar, no ens podem enganyar.
Tot acaba sumant, no? I parlant d'això, no? De com doncs, al final la vida tot a vegades sorgeix de forma orgànica, suposo que el fet d'això, de ser periodista, de també doncs, col·laborar també doncs, a fent guions, a... també t'ha ajudat, no? M'imagino a l'hora de fer fins i tot els càstings dels teus personatges, no? A la literatura, a la novel·la.
Sí, a veure, el periodisme, clar, el tipus de novel·la que faig jo té a veure una mica amb periodisme, perquè jo intento connectar molt els fets reals amb la trama inventada que jo faig als meus llibres, i llavors té alguna cosa de periodístic, i suposo que doncs, és normal, perquè cadascú li tira el que li tira, no? I a mi em tira això. Però sí, sí, el que passa és que, ja et dic, jo va haver-hi un moment en la meva vida que vaig poder fer una elecció i vaig decidir que en fi, que allò del periodisme ja s'havia acabat per mi i que anava a intentar això, fer ficció, no? Que era com... que era realment el que sempre havia volgut fer, ficció. No? I mira, i vaig fer una novel·la, que es diu Fill dels Déus, o Hijo de Dioses, perquè només ha sortit en castellà. Vaig tenir sort, me la van publicar, i a partir d'aquí ja tot ha anat rodat.
Déu-n'hi-do, aquesta redacció de la Coca-Cola, ho puc portar,
Bueno, he de dir que els hi he tornat amb escreix, perquè no crec que ningú al món s'hagi begut tantes Coca-Coles com jo, eh? Vull dir que sóc un addicte total a la Coca-Cola, per tant, els hi he tornat amb escreix el favor que em van fer.
I continues bevent Coca-Cola?
Continuo enganxat, amorrat a una ampolla o a una llana de Coca-Cola.
Bueno, Raquel, ja tenim espònsor, eh? Hem de buscar la Coca-Cola.
Hem de buscar qui que ens patrocini. I escolta, clar, ara que parles doncs, d'addiccions, també t'enganxa molt doncs, el gènere negre, no? El thriller. Per què?
A mi, o sigui, m'enganxa que m'expliquin històries. O sigui, m'agrada el gènere negre, però m'agrada el western, m'agrada el terror, m'agrada el drama, la comèdia, el musical, m'agrada tot. M'agrada tot sempre i quan estigui ben explicat. Llavors, per escriure, també m'agrada l'històric, m'agrada el negre, m'agrada el que passa és que potser m'he animat més a fer unes coses i en canvi, doncs, a fer una cosa més potser intimista o més realista, doncs encara no m'hi he vist en cor o no he tingut al cap el que havia de ser. Però jo el que sóc un yonqui és d'això, de que m'expliquin contes. I a partir d'aquí d'explicar-los jo també, no?
De fet, amb joves també has explicat contes, no? També has fet alguns relats
sí,
amb joves?
Sí, i un parell de novel·les per gent jove també, amb pseudònim, però sí, sí. Tinc alguns pseudònims. Sóc jo i alguns més.
I això per què? Per què t'acompanyen aquests pseudònims? Explica'ns els motius que hi ha darrere.
Algunes vegades perquè es considera que, sobretot, sempre es considera que és millor per les vendes, no? Llavors, en un moment donat, tu escrius una novel·la d'un tipus, un tipus de distopia juvenil i et diuen, ostres, això, les que han vengut molt són autores saxones, no? Susan Collins, tal, i diuen, potser això aniria bé, tu et faria res, no m'importaria. Doncs et posen un pseudònim i avall, no? Altres vegades, per desgràcia, perquè un cop em van dir, escolta, és que Jordi, ara mateix, a les Espanyes...
Què dius?
No sé jo, potser si a tu no t'importés, saps? I d'aquí va sortir un pseudònim, també.
O sigui que igual estem llegint coses que has escrit tu, tan signades per una altra persona, no?
És possible, és possible.
I com es tria? Qui tria el pseudònim? L'editorial? L'escriptor?
Una mica... És un acord a mitges, diguéssim.
Doncs escolteu, afegim doncs, a la conversa doncs, a totes unes expertes també en la novel·la negra, ja són les dames del crim, que no han volgut deixar passar tampoc l'oportunitat de deixar-te un missatge, perquè ja saps, Jordi, que són fans teves.
Sí, bon dia. Sí. Hola, em sembla que teniu el Jordi per aquí. És el nostre negrot de proximitat i és una persona que ens agrada molt. És molt proper i senzill, tal com sempre ens ho ha demostrat a nosaltres. Per dir-vos que el 2019, quan el vam conèixer pel Sabadell Negre, vam fer una trobada prèvia per explicar l'entrevista i parlar amb ell, i es va quedar molt parat de que ens haguéssim llegit el seu llibre La nit de Demelà, que és del que havíem de parlar. Vol dir que era curiós.
Aquesta és la primera vegada que vam tindre el seu contacte i la veritat és que ens vam quedar parades. Vam pensar, home, normal, no?, que llegim el llibre. I, bueno, i de fet, aquell va ser un any força complicat perquè vam tindre, amb el tema del festival, de substituir aquell divendres per la vaga que vam tindre general i vam tindre de refer el pla. I llavors nosaltres vam parlar amb en Jordi per suprimir el silló d'orelles i demanar-li que formés part de la taula principal.
Llavors, nosaltres patíem una miqueta, perquè era com agafar-lo de suplent, i, però ens fallava un autor i necessitàvem el temps que li havíem destinat amb ell. Doncs el Jordi va estar la mar de content i cofoi, perquè va dir que amb ell li encantava estar en una taula que no li posarien mai. I la veritat és que va estar molt bé, i per nosaltres és un gran honor aquest escriptor sabadellenc. I no sé si el tens davant, Raquel, però a més té uns ulls preciosos.
És uns ulls preciosos, és molt trempat, comptem amb ell sempre pel club i per altres situacions que ens pugui menester, sabem que podem comptar amb ell, perquè sempre ha sigut per nosaltres una persona de referència amb la novel·la negra i sobretot sabadellenc.
Doncs una abraçada gegant per les nostres dames del crim, per la Rosa Maria i per la Lídia, també col·laboradores del programa Al Matí, i ja t'ho he dit, Jordi, que la veritat és que et tenen com tot un referent, eh?
Bé, i a més tinc els ulls molt macos.
Els he de dir que no el tinc a l'estudi, perquè per temes de la Covid encara fem les entrevistes de forma telemàtica, però el veig per les pantalles i sí, té uns ulls preciosos.
Donem fe dels ulls, aquests ulls.
Gràcies.
I em sembla, no sé si això no ens havia passat mai, però tenim un oient que ha trucat, ens comenten des de producció, no sé si també doncs, potser vol destacar alguna cosa teva. Bon dia.
Hola, molt bon dia, com estan? Molt bones.
Molt bones, amb qui parlem?
Jo em dic justament en Jordi, i és que jo estava escoltant la ràdio, anava pel carrer, estava escoltant la ràdio, he escoltat aquest senyor, el Jordi Soler, i és que diuen coses molt bones d'ell, però tot d'una, jo he pensat, és que aquesta és la meva, perquè aquest senyor em deu diners, sap vostè? Aquest senyor jo li vaig fer al bany, sap? Jo li vaig alicatar al bany a la Casa Nova, i llavors van sortir unes complicacions, ja saben vostès, les coses d'Espaleta sempre surten complicacions, i llavors tot d'una li vaig dir, i ell em va dir, això no t'ho pagaré, no m'ho havies fet, i és clar.
Escolti, amb una miqueta de respecte,
clar,
no?
que ara és en directe el programa.
Sí, home, escolti'm, directe el que sigui, però ja m'he gastat els calés, sap que vull dir? Que jo ja tinc els diners gastats, i aquest senyor ara no em vol pagar el que em volia, sap que vull dir? I és clar, les coses estan molt fotudes, i jo he dit, aquesta és la meva, el senyor Jordi Soler que em pagui, aviam què diu ell, perquè clar, escolti'm, és que aquestes coses no es fan, perdoni'm, jo és la ràdio que jo escolto molt, eh? I ara veig aquí aquest senyor...
Això ens agrada que ens escolti, però potser no és la plataforma per explicar, doncs, home, això, Jordi.
No és el moment, tampoc, no?
Jo puc demostrar qui m'ha fet el bany, però em fa molta gràcia, perquè Jordi Soler és un nom força curiós, és un nom força corrent, vull dir, saps, n'hi ha molts de Jordi Soler. Llavors, quan jo treballava al Diari de Barcelona, una vegada li van pagar el meu sou a un altre Jordi Soler.
Què dius?
Jordi Soler Tura. Era col·laborador del Diari de Barcelona i va haver-hi un mes que a mi no m'arribava la nòmina, no m'arribava la nòmina, i al final vaig anar a parlar amb els d'administració i em van dir, no, mira, si t'hem pagat, Jordi Soler Tura. Mm-hmm. I dic, no, tio, aquest és un altre. Jo sóc aquest que no té de truc duro. Ell no se'n hauria ni assabentat que li havien pagat el meu sou, no ho sé, però el fet és que vaig trigar 15 dies a cobrar. Vull dir que jo potser que vagi a trucar a casa d'un altre.
Exacte,
no,
potser.
No. Jo aquest senyor m'ho dic molt bé. Aquell senyor el conec molt bé, i això és una excusa que aquest senyor està donant perquè a mi no em vol donar els calés que em corresponen. I vostès saben que aquestes coses són molt serioses i a la ràdio s'han de dir. Senyor Soler, vostè sap que jo li vaig fer aquell alicatat, que no n'hi ha molts de les rajoles que li vaig posar, que eren rajoles del Barça, Que se'n recorda, això?
Rajoles del Barça!
Ostres, això sí que m'ha sorprès, No m'imagino el lavabo del Jordi Soler ple de rajoles del Barça.
Que me les va demanar ell? Que vaig haver d'anar a comprar-les a la Xina? Que no ho sap pas, això?
És una persona sèria, home, no pot ser això, segur que no és
una persona sèria.
Del Barça, però no tant, no?
Que ho digui ell, que és del Barça, perquè ell té un alicatat tot el Barça que li vaig fer jo, que vaig anar a la Xina a comprar-lo, que no se'n recorda.
És la piscina de Guiesta.
Jordi, t'agrada molt el Barça?
Sí, soc culer. però no per alicatar-me el bany ni per posar una rajola en lloc, eh?
Doncs
a veure el nostre oient, va, que deixarem de fer la broma. Presenta't, digues qui ets. No l'has conegut, Jordi?
No, la veritat és que no.
No? Llavors hem guanyat, ho hem fet bé.
Escolta, puc dir un nom així?
Sí, digues un nom, va, vinga, va, que t'hem fet una broma. Sí! El teu amic i també guionista, Xavier Vidal. Bon dia, Xavier.
Jordi, com esteu? Molt encantat d'estar aquí amb el Jordi.
Escolta, jo crec que en Jordi ha fet tot un exercici, s'ha comportat molt bé, perquè que et truquin en directe i que et facin aquesta mala jugada...
Aquí és cara de pòquer, això, eh? Jo no sabia que...
L'etiquetat del Barça és aquí.
Home, clar, en algun moment havia de fer alguna cosa que semblés que ja s'havien passat de rosca, no? Però al principi, què pensa, Jordi? Confessa que has tingut una mica d'esglai, eh? Ha dit, aviam si... No? Eh? O què?
Home, pensa que t'he pillat, o sigui, t'he reconegut, eh? Aquest avi que fas, que deu ser herència del Casamajor, m'imagino. Tu aquí has tingut un bon mestre per imitar a un senyor gran. Jo crec que al final, per això he dit, aquest és el Xavi. Però vaja, t'ha quedat molt bé, eh?
No, explica'ns així.
Més, tenint en compte que saps com és el meu vàter, podies haver sigut més punyetero.
De fet, és un... Qui és en Xavi? Qui és el Xavi?
El Xavi Vidal és el meu germà. És el germà que no tinc, doncs és com si fos el meu germà. Ens vam conèixer a primer d'universitat i ja no ens hem tornat a separar mai més. Vull dir, hem fet moltes coses junts. Jugàvem a bàsquet quan es podia cada dissabte des de fa més de 30 anys. I tornarem a jugar, encara que sigui arrossegant-nos.
Continueu jugant a bàsquet o...?
No, ara amb això de la Covid no, però tornarem. Oi que sí, ara... Xavi, que tornarem?
A veure, aquí hi ha dues preocupacions bàsiques que tenim el Jordi i jo en aquests moments. Deixeu-vos estar de govern, deixeu-vos estar de la CUP i de... No, aquí hi ha dues preocupacions. Primera, quan tornarem a jugar al SAF els dissabtes al matí, com fem els últims 30 anys?
I segon, què passarà amb el Barça? Els problemes que interessen a la gent.
Exactament. I segon problema, què passarà amb la Final Four i amb el Barça i si s'ha aconseguit armar un equip que pugui portar-se en guany sí la... És que estem... Fa 30 anys que juguem, com deia el Jordi, tots els matins a la Universitat Autònoma de Barcelona a bàsquet. I estem fa un any i 3 mesos que no podem jugar. I estem que ens desmuntarem a peces quan tornem. El Jordi, jo me'n recordo quan ens vam conèixer a la universitat, ens vam conèixer a les classes de semiòtica que es feien a primer i eren tan avorrides que vam decidir que aquelles classes només aniríem als exàmens. El que fèiem era portar la bossa de bàsquet i quan començava la classe ens n'anàvem al pavelló de bàsquet del Servei d'Activitat Física de la UAB i ens posàvem a jugar. I allà va néixer la nostra amistat.
I de semiòtica poc, però de bàsquet també va prendre un punyau, eh?
Això sí.
I escolta, jo afegiria una tercera i a més t'ha de pagar, no? Per aquest bany, per aquestes rajoles del Barça.
Xavi sap que ho té tot pagat, a casa meva ho té tot pagat.
Ja tens la factura preparada, Xavi?
Ja la tinc, la factura preparada.
Té diners, té diners d'això del vostè jutge, que va guanyar el concurs, eh?
Home, el Jordi és segurament una de les persones que més concursos ha participat de tota Catalunya, perquè a més és una pura enciclopèdia. O sigui, aquest home que teniu aquí, tu li preguntes qualsevol cosa gairebé de qualsevol tema i és que la té claríssima. De quan fem els dinars de bàsquet, dels companys de bàsquet i tal, ens posem a recordar les batalletes de l'NBA dels anys 70, 60, 80, i és com una enciclopèdia, és com el Google del bàsquet. Tu pretes un botó i ell sap el nom que surt de seguida.
Boníssim. Doncs escolta, Xavi, que se'ns acaba el temps. Una abraçada i gràcies per participar i per fer-nos riure una bona estona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, Xavi.
El meu germà Jordi.
Gràcies, Xavi, gràcies.
Adeu. Boníssim. Doncs adeu, escolta, adeu. Que se'ns acaba el temps i ens queden encara algunes preguntes importants per fer-te. La primera és també, doncs, quan se t'acaba l'alegria de viure, no? On la trobes?
Aquells moments que estàs...
Doncs això, amb el bàsquet dels dissabtes, amb el meu fill, amb pel·lícules, amb llibres, amb cançons... En veritat no necessito gran cosa, eh? Ahir ho parlàvem justament. El dia que em jubili no m'avorriré gens, eh? Gens, vull dir, ho tinc claríssim.
I escolta, estàs escrivint ara mateix? Tens algun repte pendent?
Ara estic començant a preparar una cosa. Estic començant a preparar una cosa. La setmana... Bueno, segurament hauré de... Ara, quan em vacunin, demà em vacuno. Sí. I quan ja estigui vacunat i d'allò, doncs, hauré d'anar a Madrid per investigar una miqueta un tema. Però estic preparant una novel·la que passaria... a Guinea Equatorial als anys 50, finals dels 40, començament dels 50, i és una intriga, un thriller que passaria allà amb un policia franquista miserable que l'envien allà a investigar un assassinat i es troba moltes més coses de les que pensa. Però és una cosa, és una història que fa molts anys que la tinc al cap, que a poc a poc m'ha anat demanant pas i que ara ja reclama sortir.
I fins que arribi aquell moment, no? Fins que es vegi publicada, recomana als nostres oients alguna de les teves novel·les. Per això,
alguna
per
si... de les meves? Mira, sí. Escolta, fem l'última. Fem l'última. Vinga, que va. És El tigre i la duquesa. Segurament, espero que sigui la millor, perquè això voldrà dir que en el temps que fa que m'hi estic dedicant, doncs n'he anat aprenent i faig novel·les millor ara que fa 5 o 10 anys, no? Per tant... Esperem que aquesta sigui la més bona i que la gent la disfruti.
Mm-hmm. No, i dir això de la gran... O sigui, a nivell històric i a nivell, bueno, de tota la... Inclús de tot, vull dir que és un gran... Això, aquesta feina d'arxiu, vull dir que és un... Totes les històries que explica estan molt ben documentades, molt, molt ben documentades i que retraten molt bé l'època i sobretot que t'enganxen.
Jo crec que... Tu, com a mínim, quan parles d'alguna cosa en una novel·la, ja sigui històrica o no, però si tu parles d'alguna cosa, tu has d'haver mirat com és allò, has de saber del que parles. I després ho traeixes o ho expliques tal com és, depenent de si la trama ho necessita o no. Però sempre que pugui ser fidel a la veritat, allò li donarà més realisme al llibre, no? Ara, si en algun moment ho has de trair, ho traeixes sense problemes, estàs fent una obra de ficció.
Crec que és l'essència, no? Bueno, llavors també és el que deia el filòsof, no? D'això de realitat, ficció, què és, no? Què és una cosa i què és l'altra, no?
També és veritat.
Arriba un punt que dius allò que deia el poeta, no? Quan dormo és quan hi veig clar, no?
Exacte.
I escolta, Jordi, quan mires enrere i fas balanç a la vida, amb què et quedes?
Amb què em quedo?
Déu-n'hi-do, eh?
Hosti, vaya pregunta.
Per tancar, per tancar.
Amb tot, em quedo amb tot. Però sobre, a veure, si em fas triar una cosa, el meu fill. Jo no volia tenir fills, no em volia. I vaig ser pare als 44. Als 44. I és el millor que m'ha passat a la vida. O sigui, jo sempre he pensat que si tots els meus errors, totes les meves males decisions, totes les coses estúpides que he pogut fer m'han portat al meu fill... Està tot bé.
Veus, aquest
tant,
és...
Amb què em quedo? Em quedo amb l'Eric.
Veus, aquest és un missatge preciós per acabar.
Doncs
que al final, sí. No? Tot...
Em quedo amb l'Eric a mort.
Evidentment, perquè el que dius, no? Que al final totes les decisions ens porten, no? En el moment present, on som.
Sí, sí.
Se'ns acaba el temps. I, Josep, fes l'última pregunta, va.
Sí, aviam. Quins recomanes? Quins recomanes així perquè vingui aquí a compartir una miqueta la seva alegria de viure...
Doncs mira, ho recomano a un sabadellenc que ara no exerceix perquè està vivint a Granada, però que és nascut aquí i que durant molt temps va ser aquí. Es diu Daniel Cortés. És traductor, és un traductor boníssim, boníssim. I crec que us podrà explicar moltes coses de com aquest ofici que és tan poc valorat és superimportant per a tots els que ens agrada llegir... ja sigui ficció o realitat, ell és un gran traductor de ficció, és una persona, un professional magnífic i un amic entranyable, també. Vull dir que tornem a ser el mateix. Farem una mica de proselitisme, no? I us encomanarem un amic. Però de veritat que és un crac en la seva feina i un crac com a persona.
Doncs em sembla molt interessant aquesta recomanació per posar en valor, no?, aquest ofici, el de traductor, que afortunadament jo crec que en els darrers anys també doncs, cada cop doncs, agafa el prestigi que es mereix. Moltíssimes gràcies, Jordi. Josep, falta... T'havíem demanat 3 cançons, però és que se'ns ha anat el temps. Tria una de les dues que et queden per tancar aquesta entrevista.
Mira, Beautiful Boy, que és la cançó que li cantava l'Eric quan era petitó i que moltes vegades em feia plorar. Saps? Per doncs, tant, aquesta.
Sí, doncs sí, amb sí. Aquesta cançó posarem punt i final a la... al matí i a l'alegria de viure d'avui. Digues, Josep, que volies afegir alguna cosa.
No, dic que anirem a Granada, eh? Ens anirem a Granada a buscar Raquel, ens anirem, farem un viatge a Granada, aviam si trobem aquest traductor, no? Granada, ciutat preciosa, també.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos i amb aquesta cançó posem punt i final a l'alegria de viure d'avui. Moltíssimes gràcies, Jordi, fins la propera.
Moltes gràcies.
The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer every day, in every way. It's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Sailing away, I can hardly wait to see you come of age, but I guess we'll both just have to be patient, 'cause it's a long way to go, a hard road to hoe. Yes, it's a long way to go, but in the meantime, before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful. Beautiful boy, before you go to sleep, say a little prayer every day, in every way. It's getting better and better.
Al matí, amb Raquel García.